La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu com van arribar els xiclets a les nostres vides? La veritat és que si parlem de l'origen del xiclet, hauríem de mencionar que s'han trobat quelcom similar al xiclet de fa més de 6.000 anys a Kiriki, a Finlàndia, fet amb quitrà d'escorça de bedoll que tenia unes marques de dents. Els asteques, així com també els maies, feien servir el xiclet d'una goma d'arbre natural i el feien servir per unir objectes. A l'antiga Grècia es mastegava gova de massilla, fet amb resina d'arbre de llentisca, tant que aquest últim com el primer tenien propietats antisèptiques i es creu que s'usava per mantenir la salut oral. Però no només amb aquestes cultures, i és que quasi totes en algun moment han mastegat substàncies similars fetes amb plantes, herbes o resines.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que avui tenim una fonda que ja ho veureu, quina fonda més viatgera. Primer de tot, anirem a veure quin restaurant entra en la nostra guia de restaurants de cuina catalana. Perquè avui anem, atenció, cap a Manlleu ens porta l'Òscar Gómez. Després agafem carretera i manta i ens n'anem, bé, carretera i manta i mar, perquè ens anem cap a Mallorca per parlar de les bondats gastronòmiques d'aquesta illa. I al final del programa tindrem un bocato di cardinale d'un cuiner estrellat, en Jeroni Castell, i acabarem amb les poesies vitivinícoles d'en Jordi del Celler Rim, allà, a l'Olivar d'en Jan. Vinga, va, comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més a la nostra guia gastronòmica dels restaurants aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Com anem? A veure, escolta'm, avui anem a un indret que em fa moltíssima il·lusió perquè s'hi menja bé. Uf, no sé com dir-t'ho jo, eh?
Doncs es menja meravellosament bé perquè al capdavant de la cuina tenim en Jordi Coromina. Aquest és el restaurant Timus, a Manlleu, a la plaça Gràcia número 13, però és que també té el restaurant L'Horta de Tavertet, que jo crec que és un dels grandíssims referents de la cuina catalana aplicada a l'horta, a la verdura, amb el protagonisme vegetal, referent total de la nostra cuina en aquest aspecte.
Jo sempre dic que en Jordi Coromina a vegades no el coneixeràs per les seves paraules, sinó que el que parla és la seva cuina, és els seus plats, és aquesta sensibilitat que té per cuinar les verdures.
Sí, perquè en realitat, fixa't, aquesta cuina tan excel·lent que té, que com gaudeixes amb els seus plats, i a la seva carta no res, una carta molt senzilla, austera, posa el nom dels plats, escolls el que vulguis i no fa un proselitisme ni t'explica grans històries ni té grans discursos, el discurs està en el plat i en la seva cuina.
Escolta, va, què hi menjarem si anem al Timus a Manlleu?
Doncs mira, una truita de ceba vigatana amb rossinyols. És important fer notar que els rossinyols es poden trobar també fora de la tardor o de la primavera. Hi ha rossinyols pràcticament tot l'any. Als Pirineus tenim aquest avantatge. I aquesta és una truita molt sucosa, amb ceba. És una truita amb ceba i rossinyols. La gràcia està en que els ous són de qualitat, són ous de pagès, i està molt ben feta, està molt saborosa, i és una d'aquestes truites que quan te la poses a la boca, doncs és com si et donessin un petó.
També és molt bo, sobretot un plat que avui en dia te'l trobes a molts restaurants, però aquí hi ha aquest punt de radicalisme amb el quilòmetre, bé, amb el metro zero, perquè una amanida senzilla de tomates que ell mateix cultiva, en Jordi, a menys d'un quilòmetre d'aquí, a casa seva precisament, on també fa tots els fermentats amb amins o ferments, que aquí a la Fonda ja n'hem parlat, clar, ja és una autèntica delícia.
És una delícia. A més té el plus de que quan te'ls porten n'hi ha de diferents colors i és una alegria ja per la vista. Després, quan te'ls poses a la boca, doncs és extraordinari. A més estan amanits amb molta senzillesa, molt equilibri, oli, sal i poca cosa més. I són extraordinaris.
Parlem de tomates, parlem de truites, però escolta'm, un plat tan diguem-ne, català, tradicional, com els canelons, però clar, quins canelons?
Són uns canelons superlatius. No per la mida, perquè realment són més aviat petits i finets a la vista, però el resultat a la boca és extraordinari. Realment el sabor de rostit que tenen, el gust de rostit, perdó, és d'una intensitat abassegadora.
Què més hi menjarem? A veure.
Doncs mira, menjarem un xai de Sant Martí de Sescort, al romaní, un xai rostit amb unes verduretes delicades, petites, pastanagues, remolatges, un xai que arriba desossat, un xai que arriba, però no en terrina, és a dir, arriba desossat com molt suelto. És un plat extraordinari, d'una sucositat meravellosa, uns aromes que et fan volar, pràcticament t'aixecant de la cadira, i és un dels millors xais que jo he menjat en els últims temps.
Déu-n'hi-do, escolta'm, arròs també, eh?
Arròs de pintada, un arròs estil català, fet a cassola, amb un punt sucós. No tenim res en compte dels arrossos secs de paella, però no hem d'acabar sempre en aquesta fórmula. També tenim la nostra fórmula d'arròs a cassola, que és un arròs, com em va dir un bon amic, que és un arròs de pagès, és un arròs estil de pagès. I crec que són arrossos a reivindicar.
Clar, són aquests arrossos que a més es fan amb cassola de terrissa, que es fan, diguem-ne, amb brou, és a dir, són arrossos que no són cremosos, sinó que són caldosos, no? I que, a més, agafen aquesta potència de quan tu hi poses un bon pollastró, en aquest cas una bona pintada, també amb el seu pedrer, no? Que això ja és, això ja són figues d'un altre paner.
Sí, quan trobes el pedrer, i a més és això, perquè de vegades pensem que el contrari d'una paella o d'un arròs sec és l'arròs, o que sé, tipus risotto. No, perquè en el risotto hi ha un afegit de greix. Aquí no estem parlant de greixos, estem parlant de sucositat, de melositat, però a base de que conservi encara un punt d'humitat l'arròs, però estigui totalment suelto i sense necessitat d'afegir-hi aquests greixos que els fan més pesats. Un arròs extraordinari.
A més, altres plats que s'hi poden trobar a la carta, però escolta'm, anem cap a les postres. Flam, sí, no?
Sí, flam de pagès, perquè és ous de quilòmetre zero, llet de la granja de quilòmetre zero, un flam lleuger, perfecte, tècnicament molt fi, sense cap mena de bombolla per enlloc, servit amb aquesta nata, nata de debò. Aquesta nata no havia vist un pot en la seva vida, ni de prop ni de lluny, la munten ells, i és senzillament el millor flam amb nata que puguis imaginar, doncs te'l posen en un plat i te'l menges.
I a més, una cosa curiosa, sobretot per un que és de la Garrotxa.
Sí, els que siguin de la Garrotxa, com un que tinc ben a prop, meló de la Garrotxa, amb anit amb pebre i servit amb iogurt. Fixa't que és una postre, unes postres de temporada de fruita, és agafar una fruita que està en temporada en el seu millor moment i servir-te-la acompanyada amb pebre i iogurt, i la veritat és que ha sigut un descobriment saber que a la Garrotxa hi ha melons d'aquesta qualitat.
Escolta'm, això jo crec que és el canvi climàtic, eh?
Doncs mira, no tot ha de ser dolent. De totes maneres, sí que és veritat que hem d'intentar limitar-lo i que no ens malbarati l'ecosistema que tenim.
En Jordi Coromina, que cuina com els àngels, tant el Timus aquí a Manlleu com també a l'Horta de Tavertet, dos restaurants que porten aquest segell d'aquesta sensibilitat culinària i gastronòmica d'en Jordi Coromina, que entren a la guia de restaurants de la Fonda de Catalunya Ràdio. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui som a les Illes Balears, concretament som a Mallorca, i és que hi hem vingut a veure una bona amiga del programa perquè ens faci una bona passejada culinària gastronòmica per aquí l'illa. A veure si la trobo per aquí, aquesta dona, que m'ha dit que m'esperava aquí ben bé a l'entrada. A mi ja la veig. Xesca, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Ho has vist, no? Arribo a Mallorca i plou.
Beníssim. Tant de bo, sempre que arribes qualcú ens portes un pocat d'aigua.
Escolta, plou molt a Mallorca o no?
Darrerament no. Darrerament tenim un gran problema de sequeres durant l'estiu, i durant l'hivern que hauria de ploure tampoc no fa allò que cal.
Clar, i a més, vosaltres aquí crec que no teniu cap riu a Mallorca.
No, Mallorca res.
I mira que és gran la illa, no?
Només tenim torrents quan plou.
Clar, quan plou ja està.
Plou.
Escolta, jo he vingut expressament perquè fem una bona passejada per Mallorca. Portes tu el cotxe?
Ah, sí, 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 va pujar.
Cap on anem?
Cap a Tramuntana. Anem cap al nord.
Cap al nord.
Muntanya, muntanya.
Clar, perquè a mi em despisto una mica l'illa de Mallorca, perquè, clar, si ho mirem des de Palma i ens pensem que hem de tirar cap al nord, el nord s'acaba molt aviat, no? El nord, podríem dir, el nord directe, perquè tireu, sí, diguem-ne, més cap al nord-est, no, l'illa?
Sí, està un poc... Tenim la idea aquella del mapa, que sembla que estigui com un poc tombat i que el nord sigui l'oest, però no, no. Les muntanyes en tenim a Tramuntana i en tenim a l'altra banda oposada, que també hi ha una petita serra, la Serra de Llevant, i tot el mig és pla. I cap a Menorca, cap a Alcúdia, que semblaria que és el nord, realment no és el nord-nord, seria el nord-est.
Doncs va, agafem el cotxe.
Puja, puja.
M'encanta aquest cotxe que tens, que ens porta ja directament cap a la zona, allò, podríem dir això que deies ara, del nord, cap a Solla. A mi, Solla sempre em recorda a gambes, no?
A gambes i a taronges.
Taronges.
Gambes i taronges. La gamba de Solla és una de possiblement el producte de mar més apreciat de l'illa.
Escolta, tu ets cuinera professional? Perquè tu cuines molt, però hi has estat poc als restaurants.
He fet temporades, però sí, soc cuinera, però sense cuina.
És d'aquelles coses, moltes vegades, que un es pensa que un cuiner o una cuinera ha d'acabar en un restaurant, i es pot ser cuiner o cuinera de moltes maneres.
I tant, i tant.
De fet, tu vas fer una cosa, que no sé si ara ho fas o no, que és que tu cuinaves per famílies.
Sí.
No? És a dir, allò de la carmanyola ho portaves a la màxima expressió de cuinar per tota una família, allò, i els hi portaves el, com diem avui en dia, no? El tàper, els hi portaves per tota la setmana.
El tàper per la setmana. És una cosa que, clar, avui en dia tenim poc temps per cuinar, i hi ha gent que li agrada menjar bé i anar més enllà del tall a la planxa o de l'arròs bullit, i clar, si no t'ho pots fer tu, has de cercar qualcú que t'ho faci, i en aquest cas era jo que feia aquestes carmanyoles, aquest tàpers, per aquestes famílies que poguessin gaudir d'una cuina ben feta i amb amor i amb aquella cosa que també s'està com perdent.
Xesca, clar, quan parlem de Mallorca, molts pensem, diguem-ne, en l'estiu, pensem amb el turisme, no? Però hi ha una Mallorca encara molt rural, no? Surs de Palma, surs de les zones, diguem-ne, de la costa, i tot i que a l'estiu, evidentment, segur que hi ha gent per tots aquests pobles que ara anem passant per aquí. Tenim la sort ara d'agafar aquesta principis de tardor, que s'hi està de meravella, i de cotxes ara ja n'hi ha poquets. Però, clar, hi ha encara, no?, una Mallorca molt rural i una Mallorca molt culinària.
Ah, sí, evidentment. Vull dir, tu pensa que aquí hi ha gent que hi viu de cap a cap d'any. Aquesta gent, aquests mallorquins, menjam i bevem cada dia i ens agrada menjar i beure bé. I a part d'això, quan sortim de Palma, allò que nosaltres en dèiem la part forana, aquí encara tenim pagesos, encara tenim algun ramader i encara tenim gent que produeix coses de molta qualitat i molt ben fetes. I això és una de les parts, grans parts desconegudes de la Mallorca, evidentment. Mallorca té unes platges fantàstiques, però també hi ha una Mallorca que possiblement jo és la que recomanaria per visitar, que és la Mallorca interior i la Mallorca de tardor i primavera. Que fins i tot és molt millor que la de l'estiu.
Tu no ets a Palma.
No.
Can Loi és a Santa Eugènia, no?
Santa Eugènia.
Quan estàs d'aquí a Palma, que ara ho hem deixat?
Mitja horeta un poc llarga, sí.
I els mallorquins i les mallorquines, us agrada fer quilòmetres? És a dir, sou d'aquell tipus de gent que us moveu, que feu quilòmetres per l'illa? O és allò que aneu a la ciutat gran quan heu d'anar al metge o quan heu d'anar a comprar roba?
Ja els més joves ja tenim més costum d'agafar cotxes i això, però, per exemple, Manacor, que estaria 35-40 minuts de casa, per la meva mare, és a l'altra punta de l'illa. Per tant, allò és molt lluny, és el límit. Per tant, sembla que sigui molt lluny. Però, clar, avui en dia les carreteres són més bones, els cotxes també, i nosaltres tenim més ganes de conèixer món i sí que ens movem més. Però sí que s'ha de reconèixer que, clar, el nostre concepte d'espai és molt més petit. És molt més petit i tot allò que passa de l'hora de cotxe és que ja s'ha arribat al mar. Ja no hi ha res més.
Vas d'un costat a l'altre de l'illa.
D'un costat a l'altre.
Escolta, són bones les taronges de Sóller o què?
Les taronges de Sóller van a ser la base econòmica de moltes famílies d'aquella vall, perquè era un gran producte exportat a França.
Ah.
O sigui, era moltíssimes famílies tenien unes grans plantacions de no grans com les que pugui haver
a València, no?
Però perquè clar, aquí el terreny és limitat, però sí que s'hi feien moltíssims de quilos de taronges, s'exportaven a França cap a Marsella perquè el port de Sóller és més a prop, o sigui, Marsella era més a prop que Palma amb l'opció del transport d'aquell moment, i sí que hi ha hagut una gran exportació de taronja cap a Sóller, avui de Sóller cap a França. Avui en dia la cosa està una mica més parada. Possiblement tot aquest tema de les coses que ens venen de fora ha fet que molts d'aquests pagesos hagin abandonat els tarongers i les llimoneres, també una cosa que fa mal al cor quan vas passant per aquells horts de llimones i de taronges i veus que cauen, que estan a terra perquè no surt a compte collir-les, perquè les que porten de Marroc o les que porten d'altres llocs són molt més barates i els marges són més grans per qui fa el transport i aquestes coses. Però sí, vull dir, hem de ser conscients de que aquí tenim unes... Mira, és que tenim uns tarongers fantàstics. És a dir, tu vas passejant per aquí i mires a banda i banda de carretera i només veus tarongers i llimoners, tarongers i llimoners. I són preciosos. I quan estan florits, és que ja no només és el producte, sinó el paisatge. O sigui, el paisatge de la Vall de Sóller és que és una meravella. És una meravella. Tens oliveres mil·lenàries, centenàries, tens els tarongers, tens les llimoneres, colors, verd. És que és una part que no és platja, és una part que és totalment diferent d'allò que coneixem, no, que es coneix generalment de Mallorca, i és fantàstica. És fantàstica.
Clar, si anéssim donant una mica la volta a l'illa de Mallorca i veiem, per exemple, ara que dèiem taronges, comencem per la fruita, també teniu garrofes aquí.
Sí, sí, sí. Que,
com li dieu vosaltres?
Garroves, garroves.
No?
Garroves.
S'ha fet servir sempre, perquè els últims anys sembla que el garrofer hagi tingut, diguem-ne, una segona joventut, no?
Sí, hi va haver, fa un parell d'anys, era una bogeria, perquè el preu de la garrova va pujar d'una forma astronòmica i que tots aquells garrovers que havien estat abandonats durant anys, es recollien les garroves de les rotondes. O sigui, perquè et facis una idea, la gent hi va haver robatoris de garroves, vull dir que era una cosa exagerada. Què passa? Que, per exemple, aquest any el preu de la garrova ha tornat a caure en picat. Clar, quan mantenir la finca en garrovers et surt més car que allò que en trauràs, hi ha els pagesos de tota la vida, persones més majors i tal, que sí que ho mantenen per pur romanticisme. Però, clar, si tu ets una persona jove que has de viure de la garrova, ara en aquest moment viure de la garrova és impossible.
Fruita de pinyol en teniu per aquí?
Fruita de pinyol tenim una meravella. Tenim una meravella que és l'Obercoc de Porreres.
L'Obercoc de Porreres? On és Porreres?
Porreres és al centre de l'illa, tirant un poc cap a llevant, diguéssim. I es van els sequers, o sigui, es secava l'Albercoc i les imatges de temps enrere, perquè també l'Albercoc també, com tot, està anant a menys, però tenen una varietat, que és la varietat de la Galta Roja, que això és un tresor, això és un tresor. És un albercoc amb una... Quan el mossegues, és una meravella, és una cosa vellutada, plena de sabor, plena d'aroma, és un luxe de producte.
Home, ara em fas pensar que si l'albercoc és bo, la taronja de Sóller cap al nord és bona, al sud hi teniu una cosa que, de fet, és un reducte que potser sí que seria bo, diguem-ne, que tota l'illa se'n fes esma i es comencessin a plantar figueres per tota l'illa de Mallorca, perquè el senyor Montserrat és un gran aficionat a les figues i deu ser el lloc, diguem-ne, no només de Mallorca, sinó potser de tota la península Ibèrica, on hi ha més varietats de figueres de la península,
a veure, d'Espanya. En Montserrat és una meravella allò que té, perquè allò és un reducte de varietats. Problema a Mallorca, abans hi havia moltes figueres, es feia molta figa seca, es menjaven, els porcs menjaven figues, la gent menjava figues, se'n feien de seques, se'n feien de pa de figa, se'n conservava, bé, confitures, figats, però clar, hi ha un mal que s'està carregant figueres, ametllers, també els albercoquers, tot això, la xilella. És un monstre amb les dents molt llargues que està fent un desastre. Per exemple, a casa, jo record que anàvem a cuir figues, els meus avis feien sequers de figues i tenien gent llogada per anar a fer feina per fer els sequers de figues. Ara mengem dos plats de figues i amb sort podem fer una mica de sequer, allò, dos o tres pots seques amb anís i poca cosa més.
Escolta, els hi haurem de dir a la gent del Guaire, que de figues en saben un niu, que aquest estiu ja hem sigut amb la fonda. A l'última setmana d'aquesta fonda d'estiu vam estar concretament al Guaire, i allà al Guaire, doncs, com dic, com que de figues ja en saben, haurem de demanar-los com ho fan perquè tenir aquestes figueres tan ofenoses.
Mira, jo tinc entre cella i cella allò de fer una plantació de figueres. Clar, el problema és que les figueres també després necessiten el seu temps per produir, però s'hauria de tornar a intentar reintroduir aquestes figueres que abans hi eren. No seria una mala idea. I en Montserrat seria una persona magnífica per poder explicar com ho han de fer i per poder donar els seus coneixements, perquè és que és una autoritat en figueres.
Clar, una autoritat en figueres. Hi ha una cosa a Mallorca que quan tu vens aquí, evidentment, t'has d'emportar com un tresor. Un és l'ensaïmada. Ensaïmada. No, enciamada,
no.
Com en diem moltes vegades. I l'altra, evidentment, és la sobrassada. Però escolta, hi ha tant de porc per tanta sobrassada a Mallorca?
Gran pregunta. Hi ha molt de porcs. També s'ha dit que en ve molt de fora. Tu pensa que Mallorca és un espai limitat. El porc és un animal que necessita espai, si vols que sigui de qualitat, necessita fer els seus passejos, necessita els seus espais. Clar, aquí nosaltres tenim un altre tresor, que és el porc negre. El porc negre és magnífic, però hi ha el que hi ha. Vull dir, les explotacions de porc negre són cercadíssimes i tothom, els mallorquins, apreciem moltíssim poder fer una porcelleta rostida de porc negre amb aquells penjolls que té aquí davall el morro, però és impossible, o sigui, els números no surten de que tota aquesta sobrassada que se fa, de tota aquesta carn que se menja, de tot aquest embotit que se pugui fer, i el consum és molt infinitament superior al que podem fer a Mallorca.
El que sospito jo, veient una mica i viatjant per aquí a l'illa, que encara hi ha, com dèiem, molts de pobles petitets, es denota una mica aquella cultura de l'autosuficiència, no? Es veuen moltes cases amb molts horts, no? Que sospites que allà també, per exemple, poden tenir el seu porc o la seva truja, no? La seva porcella.
Sí, no? Home, pensa que això cada dia està més prohibit. Legalment tu no pots tenir un porc dins una zona, dins un poble. L'has de tenir, si vols tenir porcs, els has de tenir fora vila, allunyats, perquè fan olors, perquè contaminen amb els purins i totes aquestes coses. però encara hi ha moltíssima de gent que, tot i no tenir el porc a casa seu, sí que fa és comprar-ne, tenir un pagès que sí que en té, té les seves sois i té els seus porcs i els cuiden com si fossin pràcticament els que tinguessis tu, i pots comprar aquell porc per fer la teva matança. Clar, avui has d'anar a començar a fer el veterinari, ha de venir a fer-te la prova de la triquinosi i totes aquestes coses. I això fa que la gent també oblidi un poc tot aquest procés. També és perquè tenim sobrassades molt, molt bones. Abans te la feies tu, ara pots trobar sobrassades.
Tu encara fas la matança del porc tradicional a casa?
Cada cop menys.
Cada cop menys.
Cada cop menys.
Però esclar, és que la sobrassada que un es fa sempre és, no?
Sempre és molt millor. Una, perquè te l'has fet a tu i te l'has fet al teu gust. Perquè, clar, nosaltres a casa som una família que fem per tots, pels germans, pels tiets i tal. Clar, un li agrada més coenta, l'altre li agrada més dolça, l'altre li agradaria més sal, l'altre més... És tot una història. Clar, si te la fas tu, te la fas com vols. I no depens de que trobar aquell productor que te la faci com a tu t'agrada. Però hi ha moltíssima de gent que compra carn al carnisser, ja li explica que és per fer sobrassada i ja li fan una selecció específica i se fa la sobrassada a casa. Moltíssimes cases als pobles ja no maten el porc, però sí que potser fan 100 quilos de sobrassada per cobrir les necessitats de tota la família. Quan dic família em refereixo a uns quants nuclis familiars lligats a una família.
Clar, em fas pensar en una cosa fantàstica que he pogut veure de la mà d'Antoni Gubela, no? Que és la curar. No? Aquesta paraula tan bonica que fa aquesta obra de teatre, Antoni, que és tot una declaració, no?, d'intencions, i de que no es perdi aquesta divulgació de la cultura, no?, de la matança tradicional del porc.
Tu pensa que ara moltíssima de gent jove no ha viscut aquella cosa que, per exemple, jo vaig viure, d'anar a aguantar la cua del porc en el moment en què feien el sacrifici. Un sacrifici que era molt respectuós, perquè intentaves fer el mínim de mal a l'animal. Clar, avui en dia hi ha maneres més modernes de fer-ho, amb un estaborniment i unes coses, però clar, en aquell moment les feien així. A Corà, si podeu trobar el llibre, o si podeu trobar algun vídeo d'Antoni, o tenir el plaer immens de poder-lo veure en directe, perquè jo no sé quants cops l'he vist i mai ha estat el mateix a Corà. Sempre és una obra nova. Antoni té aquesta capacitat de donar vida en aquells textos d'una manera nova cada vegada que els interpreta. Però si podeu aconseguir el text, és que és una passió, allò. Vull dir, hi ha tota una història, hi ha tota una tradició, hi ha tota una... És amor.
Clar, és amor, com també és amor, diguem-ne, aquesta passió amb l'ensaïmada, que jo crec que mereixeria un capítol a part, l'ensaïmada de Mallorca. I no sé si l'ensaïmada, diguem-ne, avui en dia també encara es fa molt a les cases, o és una cosa que es fa més a les fleques o a les fleques, no més que
a les
fleques,
pastisseries? Sí, és un producte de forn. Els pastissers fan pastissos, les ensaïmades és una cosa més de forneria. Les cases, hi ha zones, la zona de Manacor, de Llevant, del Llevant de l'Illa, encara hi ha bastanta tradició de fer-ne. Normalment la gent la compra. Tu tens el teu flequer de confiança, el teu forner de capçalera, i les compres fetes, perquè és tanta feina i és tant d'estar atent en allò, parar atenció, que no es passi la fermentació, que estigui al punt, al forn, que mira, hi ha forners, afortunadament hi ha forners que les fan molt bones i deixa't.
Escolta, ara que no ens escolta gaire ningú, si haguessis a fer el rànquing dels tres llocs on la Xesca de Can Loi allò certifica una bona ensaïmada, què diries?
Mirau, és que és complicat, perquè n'hi ha moltes de molt bones, també n'hi ha moltes de molt dolentes, eh? Mira, jo sempre dic el mateix: si tu vas a un forn i trobes 50.000 ensaïmades preparades per emportar-te-les sense haver-les encomanat, sempre que siguin ensaïmades com a més grosses, més enllà de la ensaïmada individual, dubte.
Perquè es tarda al voltant d'un parell de dies per fer una
ensaïmada, no? Un parell de dies, vull dir, una ensaïmada no es fa en un dia, ni d'avui per demà, ni de dues hores. Si d'avui per demà te tenen una ensaïmada de mig quilo feta, possiblement és que estava congelada. Si tu vols una ensaïmada ben feta, deixa-li al forner almenys 3 dies de marge perquè t'ho pugui fer bé.
Per tant, una bona ensaïmada és aquells llocs que s'ha d'encarregar,
sí,
o és aquells llocs que hi has d'anar i dius... Teniu ensaïmades?
No? Exacte.
Perquè sempre en deus fer aquella quantitat, no?
Sí, que però si com que no és, un producte, no és un producte de diari...
Què
o sigui, l'ensaïmada individual, sempre tots els fons en tenen, però no en tenen una quantitat grossa ni tenen tota la varietat que hi pugui haver d'ensaïmades. És un producte més de diumenge. Els diumenges sí que és molt habitual menjar-te una ensaïmada al primer berenar, però... Durant l'entre setmana, clar, estan parlant d'un producte contundent, vull dir, allà no és una pitera de pollastre torrada, vull dir, clar, estan clar. Parlant de porc, estan parlant de seguim, de llard, i no és un producte de cada dia.
Però, un moment, has dit el primer berenar, què vol dir quantes vegades bereneu vosaltres?
És que a Mallorca berenem moltes vegades, som molt de berenar.
Sí, però a quina hora bereneu, a les 5 de la tarda?
No. Berenem a primera hora del matí, mos aixecam de dormir...
I ja bereneu.
I ja fèiem un primer berenar.
Sí, el berenar és l'esmorzar.
Ho podria ser, però
llavors el berenar, què li
també dieu? Tenim un altre berenar a mig matí.
Ah, vale, el segon esmorzar.
El segon esmorzar.
Molt bé.
I després, a mitjana hora baixa, tornem a berenar.
O sigui, vosaltres podeu berenar 3 vegades.
Sí.
No? M'agrada això, tu. Bé, escolta, no et liguis aquí. Top 3 de
les ensaïmades.
A veure.
Val, mira... Si heu de fer una ensaïmada individual, jo vos recomanaria anar a Can Joan de Saigo, que les vos serviran calentet, és una ensaïmada individual, perfecta per fer amb una xocolata, per mullar, és una, per mullar amb una xocolata, amb un, o fins i tot amb un gelat, i són molt bones, vull dir, aquestes certificades, és un producte. Si teniu molt de temps i podeu encomanar-ne una grossa, també és un lloc molt adequat, a Palma, Can Joan de Saigo. Després de Can Joan de Saigo, no estic dient ordre, estic dient els tres llocs que m'agraden.
Exacte.
Més.
Bé.
A Palma hi ha un altre lloc que m'agrada molt, que és Reina Maria Cristina. El forn de Reina Maria Cristina també les fan molt bones. Vull dir, és un lloc que les coses que fan... Molt bones, les ensaïmades són fantàstiques. I després el meu forner de capçalera és en Jaume Salem, de Can Salem del Gaida. S'han d'encomanar, aquí sí que no les tenen, potser algun diumenge en fa 3 o 4 més de les encomanades, però aquí sí que has de fer una trucada a telèfon i encarregar-les, perquè si no, no les tindràs.
Escolta, i l'ensaïmada és viatgera? És a dir, es pot viatjar? Perquè, clar, aquí a Barcelona tu agafes i veus, o la gent allà a l'aeroport, no? Veus que s'emporten quantitat d'ensaïmades,
no? Home, tu pensa que hi va haver una tasca de disseny importantíssima per dissenyar una capsa adequada perquè aquestes ensaïmades poguessin viatjar. Clar, si estan ben tapades amb el cartró aquest i això, i no està feta fa gaire temps i està ben feta, aguanta un bon viatge, aguanta, doncs això, venir a Barcelona, venir a arribar a Catalunya, aquestes coses aguanten bé. Jo l'ensaïmada, si és una ensaïmada grossa, ben feta, quasi podria dir que m'agrada més l'endemà que el mateix dia. Allò, aquella pasta reposada, és igual que el pavó, m'agrada més l'endemà que el mateix dia.
I te la menges així tal qual, o hi ha, diguem-ne, una manera per preparar l'ensaïmada aquella del dia abans?
Home, si li dones un puntet de forn... Aquí allò reviscola i torna a renéixer.
I com es fa això? No és allò de posar el forn a 180?
No. Com? Mira, has d'encalentir el forn i en el moment en què el tens calent hi poses l'ensaïmada i atures el forn. I la deixes allà 5-10 minuts que vagi... Clar, tu veuràs com el saïm es va fonent i tot allò va fent una... va ressuscitant.
Escolta, i clar, parlant d'ensaïmada, i molts, per exemple, podem pensar amb la típica ensaïmada, potser pels que som, diguem-ne, de Catalunya, no? Que és la de Gall d'Àngel. Però a mi m'han dit que no és... O sigui, tot i que és la més comercial... quan dic comercial, em refereixo que és la que coneix més tothom, no és la més tradicional.
Home, tu pensa que per viatjar és la millor, perquè és la que aguanta més humida i és la que s'aguanta millor, no s'asseca tant. Però hi ha ensaïmades de temporada. A l'estiu, una ensaïmada d'obercoc allò és allò, el bocató i cardinal, eh? Vull dir, és una meravella. Quan arriba temps de carnaval, pels darrers dies, quedem aquí a Mallorca, una ensaïmada de tallades. Això és sublim. Això ja és, un, com es diu allò, rissar el ris. Vull dir, és donar-li voltes a l'ensaïmada, perquè és una ensaïmada que ja té el saïm, ja té la llard del porc, i a més hi posam sobrassada, hi posam encarabassat, hi posam, antigament s'hi posaven talls de cansalada, talls de botifarró, i això és pecatorum total. És pecatorum total.
Pecatorum total. Avui som a Mallorca amb la Xesca de Can Loi, una bona mallorquina amiga de la Fonda de Catalunya Ràdio, que de tant en tant la truquem perquè ens expliqui cosetes, perquè, Xesca, fins ara parlàvem una miqueta de la zona de Solla i així, però a tota l'illa, més o menys, hi ha una cosa que és fantàstica i que, a més, també teniu allò tradició i teniu, com diem, producte autòcton, que és el raïm de vinya.
Sí, sí, no? Sí.
Feu via, sí, sí, a l'illa. A tota l'illa n'hi ha...
Pràcticament, exceptuant la zona de Tramuntana, que sí que hi ha un reducte que es Banyalbufar, que fan raïm de dolç per fer vins dolços, la malvasia i aquestes coses, a la resta de l'illa pràcticament se'n fa per tot. Tenim una DO que és la DO Binissalem, que seria tota la zona del Raiguer, que seria la part baixa de Tramuntana cap al centre, i després tenim el Pla Llevant, que agruparia la resta de pobles, que també fan una producció interessantíssima de vins amb uns conceptes molt nous, perquè clar, havíem passat que només fèiem vins de portassa, vins de potada, d'aquests vins traïdors, que dic jo, que en veus un poc i no saps si t'agrada o no t'agrada, però en segueixes bevent i acabes amb un torrat, a uns vins premiadíssims arreu del món, amb unes qualitats fantàstiques i amb un respecte també per l'espai, per tot. Vull dir, és que el món del vi hem passat de ser un producte de baixa qualitat, una producció, però de molt baixa qualitat, a unes qualitats fantàstiques.
I en varietats autòctones.
Aquí, sí, sí.
Sí, sí. Ara parlaves de la malvasia, que aquesta també n'hi ha a Catalunya, mm-hmm, però teniu varietats que no hi són al lloc més de...
Sí, no, mira la, per exemple, la DO de Binissalem, tots els seus vins negres hi trobaràs amb Manto Negro. El Manto Negro és una varietat, és un raïm que pràcticament no serveix per fer vi. És un vi amb uns grans molt petitons, molt apinyats, però que dona molt de cosa en aquest vins. Després tenim pel blanc el Prensal. El Prensal blanc també és un aromàtic, fa uns vins molt frescos, molt, amb molt olor de primavera, molt bons. I després se van recuperant. Perquè clar, aquí ara ha començat la cosa. Estem recuperant varietats que estaven totalment oblidades i que només hi havia allò, petits reductes. Estan parlant d'una finca, que dins d'aquella finca hi havia potser una tira o mitja tira d'aquella varietat, l'escurçà, que ara em ve al cap. Però clar, aquestes varietats encara no tenen una producció prou per fer els grans vins, però sí que trobaràs algun vineter que ja comença a fer cosetes amb aquestes varietats recuperades.
Bons vins aquí a l'illa de Mallorca. I també hi ha una altra cosa, dues, de fet, que n'hi ha una que em té molt encuriosit, que ara estic veient aquí una ampolla. El palo, què és això del palo?
El palo és una cosa que o t'agrada molt o no t'agrada gens. El palo és una beguda, seria un com un vermut, seria el nostre vermut, la nostra versió del vermut. És una beguda com un xarop molt dolç, amb molta sucre, amb gusts molt amars, era una manera de que la gent consumís quina i genciana. Però clar, perquè aquestes coses que són tan amargues hi posaven sucre cremat, sucre caramel, perquè se poguessin beure. Clar, aquesta beguda, si tu la rebaixes amb una mica de sifó o amb una mica de suc de taronja, a mi m'agrada, personalment m'agrada molt en suc de taronja, ja comences a tenir un vermut.
O sigui, us ho preneu precisament com un vermut.
Com un vermut. Ah. Abans de dinar, un palo en xifón.
Escolta, i tema alcohòlic aquí què?
Bueno, tenim una altra beguda que són les herbes.
El licor d'herbes.
Licor d'herbes.
Escolta, que això no es fa tot l'any. Te'l pots prendre tot l'any, però no es fa tot l'any.
No, això...
Us passa com la ratafia, que l'hem de fer el mes de juny?
Mira, nosaltres a casa en Feim ens guiem un poc per la floració i per l'estat de les... Perquè ara, darrerament, amb això del canvi climàtic, se'ns està canviant una mica les dates, però... Sempre entre finals de maig i Sant Joan, per allà és quan el til·lo està florit, és quan la camamilla està florida, és quan el fonoll està esponerós, totes aquestes herbes i plantes en general estan en el seu moment àlgid.
I llavors, per fer un licor d'herbes així casolà a casa, com ho hem de fer? Va, dona'ns una fórmula magistral.
Ui, cada casa té la seva. Cada casa té la seva, però sí que és imprescindible que hi hagi romaní, que hi hagi herba lluïssa, que hi hagi herba sana, que hi hagi fulles de taronger, fulles de llimonera, també s'hi pot posar pell de taronja i de llimona, i després imprescindible el fonoll tendre, les fulles tendres de la fonollera, per acabar de donar-li aquest punt de fonoll. Això ho barreges o ho tires dins una botella amb anissat, millor si et sec, perquè es traurà més les essències, i després hi vas posant tenis dolç fins que t'agrada el punt de dolçor.
Per tant, pots fer una mena, diguem-ne, de concentrat de licor d'herbes, no?
Sí.
Amb el sec, i després tu el vas rebaixant.
Exacte.
Aquesta dolçor amb el dolç.
Perquè, clar, el gust del dolç és una cosa que cada un li agrada. Hi ha gent que li agrada més sec, doncs herbes seques, n'hi ha un que li agrada molt dolces, herbes dolces, i n'hi ha que li agraden herbes mesclades, que és la meitat de dolç i la meitat de sec.
Escolta, m'agrada, jo crec que aquí a la Fonda li heu de fer un homenatge, perquè venim a Mallorca i se senten uns trons, i aquí va plovent, que jo no sé quan feia que no senties a tronar a Mallorca.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Una cosa important en tot això, clar, hem parlat del vi, hem parlat del palo, hem parlat del licor d'herbes, hem parlat de productes, no hem parlat del peix, excepte de les gambes.
Mm-hmm.
El tema del peix, aquí què hi ha? És més peix de roca, és més peix blau?
Bueno, la cosa va en temporades, vull dir... Quan cada temporada té els seus peixos. Aquí jo vaig al mercat, i quan és temporada, per exemple, dels gatins o la temporada de la ratjada, veus aquelles senyores que fan aquelles compres importants d'aquests peixos. La sardina també s'aprecia molt, o el gerret, el sorell. Aquests són peixos d'aquests més pobres. Després, clar, de tant en tant un enfós...
I pobre el sorell, bueno, em faci il·lusió, perquè, mira, aniré al mercat, no? Perquè també n'hi ha un que és la llampuga, no?
La llampuga és també aquest, és un peix que s'espera perquè només hi ha un temps molt determinat que està a punt per menjar, i ara aquí a la tardor, quan els preves vermells estan a punt, una llampuga amb preves pot ser sigui un dels plats més esperats per moltíssima de gent.
El preve, el pebre vermell, que aquí també vosaltres teniu aquest el tap de cortí, que és tota una institució, no, Mallorca?
Home, tu pensa que el tap de cortí és la base de l'altre gran producte, que és la sobrassada. Una sobrassada que, si la pots fer en tap de cortí, no hi ha producció de tap de cortí suficient per fer tota la sobrassada que fem.
La té el col·lega, no? El nostre company,
sí,
també,
sí,
de la Fonda, que també el truquem sovint, en Xerreina, aquest Messi de les sobrassades, que ell en cultiva, de fet, no?
Sí, sí, ells a Can Company cultiven el tap de cortí que fan servir ells, el cultiven ells. Però, clar, no hi ha producció suficient per fer tota la sobrassada de tap de cortí. Si em pots aconseguir almenys una miqueta per cuinar, té aquell aroma més fresc, un color més suau, és un, allà, una altra petita joia, un diamant de que fa canviar els plats que en fas ús.
Escolta, anem cap a la cuina, perquè tant de cotxe tinc ganes ja de cuinar.
Va.
Sí?
Va.
I després de passejar-nos per l'illa de Mallorca, arriba a la taula, i és que, tal com dèiem, Xesca, sobretot a la part més rural d'aquesta Mallorca, encara teniu molta tendència amb aquesta cuina vella tradicional i popular de l'illa, que sospito, diguem-ne, que evidentment hi ha una gran part de cuina a Mallorca que ara ja no és, podria dir, ni mallorquina ni espanyola, perquè teniu molt de la mà també per aquí, alemans i alemanes.
Tenim alemanys, tenim anglesos, tenim suecs, tenim una varietat d'arreu del món.
I, escolta, als restaurants encara es pot menjar autèntica cuina mallorquina o hem d'anar a Can Loi?
Home, hi ha restaurants que són... Ara t'anava a dir per mallorquins. Saps allò que diuen els restaurants xinesos, que hi mengen xinesos, són els autèntics? És això, igual. I a l'interior de l'illa hi ha algun restaurant així contat, trobaràs mallorquins. A Palma també trobaràs mallorquins als llocs de variats, trobaràs mallorquins...
Espera, un moment. Què vols dir, llocs de variats? Què és això?
Són els bars, allà on fan esmorzars de variats.
Però i què és el variat?
El variat? Ara em diràs que és una guarrada, perquè tothom m'ho diu. El variat és... Tu saps quan vas a un bufet lliure, que vas agafant un poquet de tot dins un plat,
sí,
i després te queda com una barreja de tot?
Ai, mare. Doncs
seria una cosa així, però amb platillos, amb guisats, amb molt de fundament, guisats tradicionals.
I això es fa als... Els bars, no es fa als restaurants, eh?
No.
És perquè ara ho diré bé, per berenar.
Per berenar.
Al matí.
Al matí, a mitjan matí.
I hi ha bars que només es dediquen a fer variats.
Sí. No? Sí.
I què pot portar un variat?
Un variat, com a mínim, ha de tenir frit de mè.
Això ara ens ho explicaràs, que és el frit de mè.
Ha de tenir uns callos, ha de tenir potser llengo, pica-pica...
Què és el pica-pica?
Pica-pica és un guisat de sípia, que pica un poquet, amb una salseta, allò per fer mulletes de pa.
Per tant, frit, el pica-pica, la llengua, no?
Llengua en tàperes, per exemple.
Llengua en tàperes. Pot tenir... Que també en feu de tàperes aquí.
Sí, ara també.
Ara això. Has dit també la tripa, els callos.
Després pilotes.
Pilotes, que són de bones.
M'agraden les pilotes.
Però tot això, és que ara em fas allò, perquè ho estic veient aquí, que s'ho estan fotent una gent, i hi ha ensaladilla al damunt.
Ah, damunt? Després de tot això calent a baix, a damunt,
és
coronat...
Això, no? És el d'aquí al costat que es pren d'aquesta gent,
és això. Però fa menjera, que sí?
Sí, el que passa és que, clar, tot barrejat, no sé quin gust ha de tenir, això.
Tot, ha de tenir un gust de tot.
I això ho feu per berenar al matí?
Per berenar al matí.
Ei,
i aquí encara t'hi han de posar els arrebossats. Pots haver una croqueta, uns calamars, hi pot haver verdura arrebossada, pot haver-hi algun tros de bacallà, també algun bunyol de bacallà... Això no acaba aquí.
Això és una cosa que, tot i que pot semblar, diguem-ne, que sigui molt nova, això és una cosa tradicional que fan els bars aquí a Mallorca.
Sí, sí. No? Pensa que abans... per exemple, jo al meu poble recordo això, se feia... Es diu menges abans d'anar a dinar, els homes anaven al bar...
Els homes,
Els homes, sí. Les dones anaven a fer el dinar, però els homes anaven al bar a fer un variat. Ara la cosa ha canviat una mica... I ja no se'l diu menjar, és cada dia de la setmana sempre hi ha aquells llocs, aquells temples del variat que hi ha cua per poder fer un...
Escolta, i la gent de fora de l'illa, els turistes, els visitants, també els agrada això o què?
Els turistes d'entrada rufen el nas. Perquè,
ho van veient, no? Allò?
Sí, perquè allò d'aquesta barratge que hem dit és visualment, dius, ui, què serà això? I després penses, carn, peix, verdura, tot barrejar. Però clar, tu pensa, una paella d'aquestes que porten marisc, porten carn, vull dir, no deixa de ser una cosa, una barreja d'aquestes. S'ha de tastar.
Escolta, hem parlat del variat, però hi ha moltes altres coses. Per exemple, has parlat del frit. Què és això del frit?
El frit possiblement sigui... un dels emblemes de la gastronomia. El frit, en aquest cas, te parlava del frit de mè, és una fritura de freixura, és una freixura de mè...
El mè és el xai,
El xai, sí.
Sí, el mè.
El mè té, té pulmó, té cor, té totes aquelles coses que si estires la sòfag venen aferrades allà, totes aquestes coses que siguin els interiors estan tallades molt petits, fregits, amb patata, amb pebre, amb verdures, i després aromatitzat amb fulles de fonoll tendre.
Que bo, que bo.
Després, per Pasqua, n'hi ha un específic que se fa que ja pràcticament no en trobes enlloc, que s'hi posa sang i s'hi posa butza, estómac de xai, que és molt intens, això és una cosa ja molt, molt intensa, i després n'hi ha només de verdures, n'hi ha de marisc, n'hi ha de porc, el frit de porc el dia de matances és una cosa imprescindible. I ara, clar, menjar un frit de porc, anar per exemple, a Sa Pobla i menjar un frit de porc és un plaer. Després, no sé, em pots trobar de pop. Ha anat aquest concepte que és això d'aquestes verdures fregides amb un producte acompanyat i amb el fenoll se li ha anat fent petits canvis, introduint productes nous i ha esdevingut un emblema de la gastronomia.
Després te diu el trampó.
Oh.
Què és el trampó?
Trampó, això és l'estiu.
Estiu.
L'estiu té hagut de trampó.
A veure, i què és el trampó?
És una cosa senzillíssima. És una amanida que porta ceba, si pot ser ceba blanca mallorquina, prebevert mallorquí, que és molt semblant al bitxo de Girona, i domàtigues. Mm. Tot això està fet, o sigui, se menja en el moment àlgid d'aquests productes. Això ho amaneixes amb oli, en sal, i després aquí...
Amb oli mallorquí.
Home, clar. Home, clar.
Que
oli de Mallorca.
El teu homo fa oli.
Bueno, també en fa, en faim, sí, sí.
En feu d'oli.
Sí, sí.
Escolta, tenim el trampó, hem dit, però n'hi ha un altre que és una mena de samfaina, no?
Sí, podríem dir el tombet.
El tombet. Que, exactament, o com es diferencia la samfaina del tombet?
Mira, la samfaina seria una barreja de coses que està tot unes verdures amb una salsa de tomata barrejades, i el tombet va organitzat per capes.
Ah.
Posam una capa de patata a baix, després una capa de carabassó, una capa d'albergínia, una capa de preva vermella...
Tot en cru?
No, tot fregit.
Tot fregit?
Tot fregit per separat. I vas fent capes.
Patata,
carabassó, albergínia, preva vermell, i després fas una salsa, hi ha gent que hi posa ceba, hi ha gent que no, a mi m'agrada en ceba, i ho cobreixes amb aquesta salsa. Això ho deixes, pots menjar-t'ho, quan m'agrada, és que t'ho menges allà, que fa potser una hora que està fet dins una greixonera, que va mantenint la temperatura però no, i l'agafes, l'acabes de fer i te'n vas a la platja, i t'ho menges a vorera de mà, o... Em fas una greixonera ben grossa, una cassola ben grossa, perquè vindrà tota la família a dinar o tots els amics, i es menja aquell punt que no és fred però tampoc és calent, perquè l'estiu tampoc no ve de gust calent, i és potser també un del gran plats de l'estiu. Aquí poses un ou estrellat, un ou frit, poses un peix, un tall de peix del que hagis trobat bé de preu al mercat, fregit, uns talls de llom, i és una... tot sol es mel i acompanyat amb aquestes coses és un plat rodó.
És mel. I mira, ens queda dos minuts per acabar i aniré cap a una altra part de l'illa, i tenim un bon amic també teu de la Xesca, un home que escriu com els àngels, l'Andoni, que això ja en parlarem, de l'Ajo Negro. Però escolta'm, no volia deixar de marxar que em parlessis de dues coses. Una és, més enllà de la ensaïmada, altres dolços, no? Els rubiols, no sé com li dieu, galletes, també, no?
Ah, sí, els crespells, dius, te refereixes tu, sí. Bueno, clar, postres en tenim moltes. Pastissos dolços en tenim molts.
Panades.
Les panades són salades, però en feien de pasta dolça, també.
Ah.
Imagina't, una pasta dolça farcida de carn... I pèsols, per exemple. És un... que és quan pegues la primera mossegada i no n'has menjat mai, el cervell fa una explosió. Però després tenim els cremadillos, els doblegats, el gató.
Què és el gató?
El gató és un... vendria a ser un pa de pessic, però en comptes de tenir farina de blat, està fet amb farina d'ametlla.
Oh, que bo.
i és una delícia. I, a més, té l'avantatge que avui en dia hi ha tanta gent que no pot menjar gluten que seria un producte apte per la gent celíaca.
Sí, sí, com una mena de tortada de catalana, no?
Sí, diferent, però sí.
Escolta, i una altra cosa que no vull marxar d'aquí sense tastar són les coques que feu, que són una delícia. Coques, coques, com li dieu vosaltres?
Coques, 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 coques.
Dolces i salades?
En feina de dolces i en feina de salades. Mira, tenen les salades, que serien la de trampó, la de verdura, la de preves, la de ceba, però després n'hi ha, per exemple, per Carnaval, hi ha una cosa meravellosa que se diu un prim, que és una pasta molt bàsica que queda tot ensucrada. Seria un poc com la coca de forner amb sucre i anís. Es queda tot amb l'incrust de sucre i després hi poses talls de sobrassada i és una delícia. I després tenim la coca de patata, la coca de quarto. És que en tenim tantes. En tenim tantes que això amb una visita no basta.
Ja fem una cosa. Mengem una miqueta una coca de trampó, agafem el cotxe, anem a veure el gran Andoni, l'Ajo Negro, tothom que ens escolti ara que busqui per internet que ja ho trobarà, i mentrestant em dius quins són els tres millors restaurants segons la xarxa de Can Eloi. Sí? Sí? Fet?
Fet.
Xesca, moltíssimes gràcies. Vinga, va, anem a fer la coca.
Vinga, vinga.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui passa pel Bocato di Cardinale el xef Jeroni Castell dels restaurants Les Moles d'Ull de Cona. Jeroni, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Jo sóc una mica estrany per esmorzar, eh?
A veure, a veure.
Un plàtan i un cafè.
Un plàtan i un cafè, molt bé, molt bé. Del mar, què és el que t'agrada més?
Lo que vosaltres dieu rajada, que jo dic escrita.
Escrita o clavellada, bé, bé. I de la terra?
De la terra, les tomaques.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Lo que vosaltres dieu pataca amb mongeta tendra, que jo dic pataca i bajoques.
I bajoques. Un vici culinari que puguis explicar?
Un vici culinari, hòstia, la bolleria cutre.
La bolleria cutre. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Una paella.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'escrita que em feia ma mare, el suquet d'escrita que em feia ma mare.
El dia de festa vas a dinar a...
Casas Mundo a la Ràpita.
Que bé. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
Les ostres.
Les ostres. Un producte que no suportis i és?
Formatge.
Ostres. La truita de patata, amb ceba o sense?
Sobretot ben feta, que estigui sucosa, i llavors deixo triar, que me la posin com vulguen.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb?
Un bon pa de pagès.
Jeroni Castell, moltíssimes gràcies i passeu un bon estiu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres el mateix. Una abraçada.
Salut.
Adeu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I des del Sallarrim a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
M'agrada sentir la música, així com de lluny, esmorteïda. M'agrada tindre racons per viure fora d'òrbita constant. No m'agrada la gent que crea contingut en aquest món delirant. No m'agrada la roba de mig temps, t'ho dic ras i curt. M'agrada veure les intencions amagades, no vull decisions concretes ni enquistades. Prefereixo obertura d'espais i gent rara, rara o si pot ser molt rara. No vull mitges tintes, m'agraden els avis d'abans o els forasters d'ara. No em posis corbates ni camises planxades, vull botes i samarretes arrugades. Vull un tros de pa amb oli, vida senzilla, un got i una oliva. Vull converses divagades, fora de concrecions, enllustrades. No m'agrada que la vida humana rimi. No vull les mateixes tornades, repetides ni avorrides. Deixa'm viure en pau, lluny, ben lluny de tanta merda.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase avui del cuiner Thomas Keller que diu: no es tracta de perfecció, es tracta de la satisfacció d'haver-se esforçat. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, que cadascú gaudeixi amb la feina que fa. Visca la pagesia. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.